Després de setmanes de globus, sonda i rumors, finalment és un fet, només a manca de la rúbrica final de la signatura, i fa dos dies la Federació Espanyola de Municipis i Províncies va aprovar el document perquè l'Estat disposi del superàvit i excedents de les entitats locals, que s'estima en uns 14.000 milions d'euros a tot l'Estat i en 12 milions d'euros pel que fa al Consell de Formentera. Recordem que aquests sous han estat durant anys bloquejats per la cèlebre llei Montoro, que obligava a reduir dèficit a les administracions locals i limitava la seva capacitat d'invertir. D'aquesta manera, els ens locals cediran a l'Estat els seus superàvits i romanents de tresoreria, 2.000 enguany i 3.000 el vinent. Després, a partir de l'any 2022, l'Estat tornarà, suposadament, els estalvis que els municipis haguessin transferit a manera de préstec en 10 anys i amb els seus interessos corresponents. Per parlar-ne, tenim avui aquí, en representació del Consell, el seu titular d'Hisenda, Bartomeu Escandell. Molt bon dia, senyor Escandell.
Bon dia, què tal, com anem?
Quina valoració en feu des del Consell d'aquesta decisió, d'aquest pacte entre la Federació Espanyola de Municipis i el Govern Central?
Home, no és bo. No és bo ni en su fons ni en ses formes. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies consta també de totes les federacions territorials, les quals no han set consultades ni han pogut dir la seva. De la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears ja els va prendre un acord per unanimitat fa unes dues setmanes de que el que es demanava era la derogació de la llei Montoro, la flexibilització de la regla de despesa i que l'autonomia local fos que gestionàs, les ens locals fos que gestionàs els romanents. Com ha de ser? No puc explicar jo a la gent de Formentera que amb sus acumulats que té el Consell Insular, amb aquestes reserves que té el Consell Insular a Formentera, degut a la gestió econòmica dels darrers anys, i que són per millorar la vida de la gent de Formentera, ara hagin de ser transferits a l'Estat. Les formes no han set les que tocaven, i és que els fons tampoc. Vull dir, són, com et deia abans, recursos propis dels ajuntaments i dels consells que han de ser gestionats. Nosaltres estem en primera línia, i ja ho he dit diverses vegades, hem passat la primera andanada amb aquesta crisi sanitària, ara bé, la segona andanada amb una crisi econòmica sense pal·liatius. I les entitats locals necessiten disposar dels seus recursos per tal d'ajudar la gent en aquests moments difícils que s'atraquen. Per tant, rotundament en contra. I ahir vàrem tenir reunió de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, de Sa Felip, i Formentera va posar la seva opinió damunt la taula. Llavors hi ha hagut altres, aquí ja s'hi comença a mesclar el tema partidista, i altres que han dit que, bueno, que és la solució menys dolenta i que la poden entendre. O sigui, nosaltres ho podem entendre tot. Però la gestió dels diners, dels sous públics, s'ha de fer a cada administració corresponent, i l'administració corresponent per gestionar els recursos propis del Consell de Formentera és el propi Consell de Formentera, que per això els sous provenen de la gent de Formentera i han d'estar destinats a la gent de Formentera. Nosaltres aquesta és la nostra postura, i així ho vàrem manifestar.
Creieu que és una penalització envers aquelles entitats i ens que han fet els deures durant anys, que paguen justos per pecadors?
No, jo no crec que sigui una penalització. Jo crec que l'Estat està en un moment econòmic molt delicat i està buscant recursos a tots els nivells. Ja va negociar Europa, allà on els països, la Unió Europea, pues donarà ajuda en els països del sud, que són els més afectats per aquesta pandèmia, Itàlia, Espanya, Portugal, i ara està mirant altres fonts de finançament per tal de poder tirar endavant les seves polítiques, que també ha que reconèixer que són valentes. L'Estat ha assumit ERTEs, ha assumit ajuts en el lloguer, en els autònoms, vull dir, si una cosa no lleva a l'altra. Que passa que l'Estat té diverses maneres de finançar-se i de tenir recursos, crec que llevar els recursos a les entitats locals no és l'adient, perquè també els despulles a elles per tal que ells puguin també poder ajudar la gent en el nivell més elemental i en el primer, que és la ciutadania de manera directa. Per tant, ostres, no creiem que sigui la manera, però no hi ha que obviar que les administracions estan passant per un moment complicat. L'Estat, que ja abans de la pandèmia estava a un punt d'endeutament de més o menys el 100% del producte interior brut espanyol, per tant, l'Estat, a veure, hi ha d'una trajectòria. Jo crec que les entitats locals han fet la feina. i han acumulat aquestes reserves per tal de poder fer front en cicles econòmics no tan favorables, però l'Estat i les comunitats són les administracions més endeutades que hi ha. Per tant, no veig que la solució siga llevar-los-hi els recursos a les entitats locals. De totes maneres, també és una cosa voluntària i crec que, bueno, m'ho he anat informant perquè la informació també arriba molt, molt dispersa, de que hi haurà fins a uns dies de setembre per tal de poder adherir-se en això o no adherir-se, perquè la sessió serà voluntària. Per tant, també des del Consell haurem d'estudiar amb quins termes, quan estiguem més concrets, siguem més clars, i a veure quina postura adoptem finalment. Però nosaltres sempre hem defensat. De fet, l'altre dia en el ple, per unanimitat de tots els partits que el conformam, vàrem aprovar una proposta conjunta
que
els romanents havien de ser gestionats pel Consell Insular de Formentera i que es havia de respectar per part de l'Estat l'autonomia local.
Jo crec que aquest Escandell,
que mos han marcat tots.
Perquè quedi clar, o sigui, aquest pacte entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i l'Estat espanyol no obliga, no és mandatori, o sigui...
El primer que ens arriba d'aquest pacte és que és voluntari.
El Consell tindrà l'última paraula, si no vol cedir aquests
sí,
12 milions...
Sí, locals, en principi, en s'acord que han arribat, diguéssim, és voluntari. Ara, això sí, clar, l'Estat et diu, molt bé, tu m'ho cediràs o no? Però, clar, si m'ho cedeixes, entraràs dins un camí que podrem fer moltes coses i si no m'ho cedeixes, ojo, que ja veurem com ho gestiones.
M'ho entenc.
O si ja t'han retingut. És a dir, és una sessió molt condicionada, voluntària, però molt condicionada de cuidado si no m'ho cedeixes. Per tant, on d'analitzar més en profunditat, com et dic, la informació està arribant de manera molt dispersa. És veritat que s'acord, al final hi ha... a veure, hem de destriar dues coses. Aquí, un pot pertànyer en el partit polític que consideri, i això és lícit, i defensa els ideals de cada partit, però aquí estan parlant com a gestors públics de batles, alcaldes, consellers, regidors, que estan gestionant els sous de sa gent. I amb això hi ha que ser molt rigorós a l'hora de gestionar això. I jo no veig una explicació lògica per jo poder dirigir-me a la gent de Formentera i dir-li que cedirem els remanents i les reserves, que no mos oblidem. Són les reserves que hem anat acumulant a través de la gestió ordinària del Consell Insular de Formentera i que provenen de sous de la gent del poble, ara cedir-ho a l'Estat i nosaltres poder tenir dificultats a l'hora de poder ajudar en primera línia a la gent. Jo és que no ho puc explicar, això.
Val. O sigui que, en un principi, el Consell tindrà l'última paraula, segons les informacions que tenen fins ara, per decidir si cedeixen aquests remanents o no. Però
una sessió voluntària.
El que mos ve dir és que hi ha una amenaça velada, o sigui que és...
Bueno, una amenaça, jo no li diria una amenaça, però sí que és veritat que si entres dins el club des que cedeixen, doncs hi haurà uns avantatges i unes coses i...
Però quines avantatges?
Bueno, un avantatge és que et deixaran, per exemple, entre enguany i l'any que ve, et deixaran gastar el 35% d'aquestes reserves, quan ara estan bloquejades, estàvem a un 30%, però només de superàvit de 2019. Bueno, entres dins un club d'avantatges, però primer has de cedir els teus romanents. Una altra cosa que és molt important, i hi ha que tenir clar, és que el romanent, al final, és un concepte comptable. I no vol dir... que es parla del Consell de Formentera, que tenim entre, bueno, aquests 11 o 12 milions més o menys de reserves acumulades per tal de poder fer front a les dificultats que puguen venir. Però, clar, això és un concepte comptable. No és que el Consell Insular tenga 12 milions en els bancs, sinó que això, dins d'aquest romanent, formen part dels drets adquirits o, bé, només les obligacions. Clar, és un concepte comptable. Si tu cedeixes aquest número d'aquest concepte comptable, et podries trobar que tens 12 milions de romanents, correcte, i així ho posen els papers, però tens 6 milions d'euros en el banc, per tant, si cedeixes això, et podries quedar amb un desequilibri de tresoreria important, i que et costaria fer front a les teves obligacions ordinàries. Per tant, hem d'anar molt alerta, perquè se'n parla molt a la lleugera d'això, i jo crec que hem de ser molt rigorosos i molt curosos a l'hora de gestionar aquestes reserves. Com deia abans, en principi és voluntari, però anem a veure amb quins termes, també.
Algú podrà dir que l'Estat, l'administració central, en aquest cas, el que fa és gestionar un mecanisme de solidaritat entre els municipis de tota Espanya. O sigui, a priori aquests dos recursos s'hauran de destinar a inversions relacionades amb agenda urbana i mobilitat sostenible, cures de proximitat i cultura. Enteneu que ningú millor que el propi Consell, la pròpia entitat local de referència per saber quines són les més grans necessitats per Formentera?
Clar, és que, a veure, aquí hem de destriar dues coses. L'Estat... a veure, és una manera de finançar les polítiques que està fent, això tampoc no ens equivoquem. Però com bé dius, és que sabem les necessitats, o els que estem en primera línia de les necessitats de la gent, som els ajuntaments, els consells, les entitats locals. Per tant, no entenem molt bé es va transferir sous a Madrid perquè llavors facin polítiques o et deixin fer polítiques de mobilitat sostenible, etc. Nosaltres ja estem fent polítiques de mobilitat sostenible des de fa molt de temps. I no crec que sigui l'Estat es caiga de marcar les línies d'inversió de entitats locals. Ojo, una altra cosa és que això no pot ser una festa. Vull dir, perquè de festes, llavors al final, quan apagues la llum, algú ha de pagar la festa. I això no pot ser una festa i això no ha de permetre que ara les entitats locals s'ho gastin tot i es tornin a endeutar, etc. Aquí hi ha que, com dèiem, ha de ser molt rigorós a l'hora de la gestió. Però aquí millor que les entitats locals, que l'Ajuntament, que està en primera línia del problema, per poder gestionar aquests fons. És que qualsevol altra cosa és ineficient, i això els estan traslladant. I se li va traslladar a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que les entitats locals, que també es m'ho representa, les entitats locals són les que han de gestionar recursos perquè estan a primera línia i saben de primera mà les necessitats de la gent. I això és el que se'ls ha intentat traslladar. Llavors s'han arribat a acords polítics que, com a mínim, a la reunió que van tenir a la Federació d'entitats locals de Illes Balears, a Felip, es va traslladar. Vull dir, és que no s'ha mort tingut en compte per res, les formes no han set les adequades. Pensa que l'acord es va arribar o la Federació Espanyola de Municipis i Províncies o ho va acabar traient en su vot de qualitat del president. Una cosa tan important. Les formes no són les correctes, sempre entenent que la situació econòmica és molt delicada.
Ja hem explicat que la sessió és voluntària i que el Consell haurà de decidir en les properes setmanes si cedeix aquests sous o no. Val, la sostracció per part de l'Estat, per dir-ho d'alguna manera, la cessió d'aquests remanents a l'Estat, malgrat estar bloquejats per la llei Montoro, crearia un desajust? Crea una tensió de caixa? El Consell ens ha dit que en un principi sí, comptablement, hi havia previst algun tipus d'inversió amb aquests 12 milions d'euros estalviats?
Bueno, clar, el que hi ha previst, clar, això entra dins les inversions previstes anualment i els ajuts que tenim. Penseu que durant els temps de pandèmia el Consell ha multiplicat per 10 els recursos destinats a ajudar a la gent que més ho necessita o els col·lectius més vulnerables. Tot això està previst amb aquestes reserves, perquè han canviat les necessitats quan van fer el pressupost de l'any 2020, en novembre, ningú es podia esperar el que tenim ara. Clar, tot això d'aquí ve a reforçar les polítiques que estan duent a terme des del Consell per tal d'ajudar la gent.
I llavors el bloqueig de la llei Montoro...
La capacitat operativa del Consell queda anul·lada. No consideram que siga en cap cas just, però també és el que et comentava abans, és que és ineficient perquè gestionaran aquests imports, els gestionaran des de una banda més lluny i que no coneixen de primera massa les necessitats que tenim. Jo crec que des de Formentera sempre ho hem dit, i ho hem dit tots els partits polítics de Formentera. Les entitats locals han de gestionar els seus propis recursos. Val. Aquestes reserves han de servir per ajudar la gent. Aquest hivern serà duríssim.
Necessitem
totes les nostres armes per tal de poder fer front en aquesta crisi.
D'acord. Cal esmentar que vos ho dèieu, que el ple del Consell del passat divendres aprovà instar el govern de l'Estat a que respecti i garanteixi l'autonomia de les entitats locals per a la gestió dels seus propis recursos econòmics. Per tant, malgrat que un dels socis del govern del Consell és el propi partit que mana el govern de coalició de l'Estat, pareix que hi ha certa unanimitat a Formentera en considerar aquesta mesura com a injusta.
És que a veure, com et deia abans, les afiliacions dels partits polítics pues, tenen els seus coses bones i les seves coses dolentes, i és l'obediència que es detenia en el partit, en aquest cas un partit estatal. Jo això ho puc entendre. Però des d'aquí, en els socis que tenim de govern, el Partit Socialista, però també la Unió, que també té integrat el Partit Popular, etc. Jo crec que amb això anem tots junts. És a dir, perquè una cosa són les directrius de partit, i l'altra cosa és defensar el que et demana la teva gent, o defensar el teu ajuntament o la teva illa. I amb això jo crec que no hi ha fissures. Bueno, cada partit explicarà el que vulgui explicar, però jo que form part d'un partit insularista i que la nostra màxima és defensar Formentera per damunt de tot i sense cap obediència a cap partit estatal, nosaltres ho tenim claríssim. I, de fet, hem impulsat que també tots els altres partits també vegin la necessitat que té Formentera d'administrar els seus recursos. Jo no crec que hi hagi cap problema, però bé, no em toca jo tampoc dir bé, o parlar en nom dels altres partits.
De fet, ahir la Unió ja va parlar, va emetre una contundent nota de premsa titllant de saqueig aquesta proposta d'acord entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el Govern Central. Demà tindrem el seu líder, en Llorenç Córdoba, per dir la seva opinió. Esperem també quina és, en fi, la reacció de la Federació Local del Partit Socialista. Hi ha una cosa que no m'ha quedat clara sobre la llei Montoro. La llei Montoro bloqueja de facto aquests 12 milions d'euros, perquè fins ara mateix m'ho estava dient que amb aquests 12 milions d'euros han estat responent a les demandes des de la Conselleria de Benestar Social per fer front a la crisi postpandèmica. Per tant, es poden utilitzar o no aquests 12 milions d'euros?
Bueno, com sabeu, el superàvit de 2019 ens va alliberar una sèrie de recursos, que era un 30% de superàvit, o un 20%, ara no record molt bé, crec que estava entre les línies 30, no record molt bé. Quan altres ens ha permès alliberar prop de 500.000 euros a l'hora de poder ajudar la gent. Llavors, la llei Montoro, bàsicament, el que et fa és que, en 2012, en una situació de crisi també molt important, però fixa't tu, la crisi del 2008-2015, el PIB l'any 2009 va caure el PIB espanyol va caure un 2,5% en el segon trimestre. Enguany ha caigut un 18,5%.
Sí, un 20% pràcticament,
sí. És que és una barbaritat. Una barbaritat, i no m'agrada ser catastrofista, perquè ja em coneixeu, però és preocupant, és molt preocupant.
Bueno, de fet,
què fa la llei Montoro en aquell moment? La llei de racionalització de les administracions públiques, etcètera. Pues, impedia que la gent pogués seguir endeutant-se i el que feia és que bloquejava els teus superàvits anuals, els beneficis, diguéssim, que podia tenir l'administració, tot i que no som administracions amb ànim de lucre, i t'obligava a destinar-los a eixugar deute, per tal de sanejar les administracions públiques, en aquest cas a nivell d'entitats locals. I en principi, si bé, pot ser bona en un moment de crisi per tal de contreure una miqueta i eixugar el deute que tenien les administracions locals. Tot i així, l'Estat és el que està més endeutat, no són les administracions locals. Però, bueno, a partir d'aquí el que feia era bloquejar tots aquests fons. Això ha fet que les administracions, per exemple, com a Formentera, que teníem superàvit, però que no teníem endeutament, clar, no poguéssim destinar aquests recursos a res més, perquè si únicament es podien destinar a eixugar deute, bàsicament, i no en tens, doncs quedes atrapat una miqueta en el limbo, no?
Yeah.
Això ha anat perdurant al llarg dels temps. I, clar, la llei Montoro el que et fa és que no podies gastar això d'aquí. Davant la crisi es treu una disposició allà on et deixen gastar una part de superàvit 2019, que nosaltres el calculam prop dels 2 milions d'euros. Això fa que et lliberis entre 400 i 500 mil euros per poder ajudar. Clar, necessitem també que es segueixi flexibilitzant aquesta regla de despesa que en el Consell de Formentera li causa un mal terrible, però el que estem demanant és que es flexibilitzi, que ens deixin disposar d'aquestes reserves que tenim per tal de poder ajudar. Ara què fan? Bueno, el que s'acorda és, molt bé, cediu les entitats locals de l'Estat tot el romanent i vos deixarem gastar un 35% d'aquest els pròxims 2 anys. I llavors vos tornarem l'altre en 10 anys. Home, jo no crec que sigui un acord ni just, ni com et deia abans, eficient per tal de poder tirar endavant aquestes mesures que han de prendre.
Conseller Escandell, ja que el tenim aquí, com estan els comptes del Consell a dia d'avui? L'aturada de l'activitat econòmica en l'inici de la temporada repercutirà de forma tangible a les arques de la tresoreria local?
Bueno, sí, en el sentit que hem aprovat mesures de caire fiscal, de reducció de pressió tributària i de moltes taxes i de molts de preus de serveis, i això farà un menys ingrés a les arques del Consell, però creiem que era necessari. El que hem d'intentar és que el Consell tingui els ingressos necessaris com per poder fer front a les necessitats que tinguem. La solidaritat en aquest moment és que aquella gent que pot assumir la pressió fiscal del Consell ajudi també llavors a repartir aquests ingressos que ha de tenir els consells de la seva activitat ordinària. És veritat que cauran els ingressos, però no entenc que no d'una manera significativa, això és el que preveïm. Jo crec que el Consell té la capacitat suficient com per assumir aquest repte que a nivell econòmic serà molt, molt, molt important i que canviarà la manera de funcionar de la nostra institució i de Formentera. Per sort, pareix que estem tenint una temporada molt més curta, perquè han començat tard, però els nivells més o menys d'activitat s'estan mantenint a un ritme suficient, i anem a veure. Però com et deia abans, l'hivern serà duríssim, i jo crec que canviarà la fesomia de la nostra illa.
En quin sentit?
Bueno, perquè jo no sé si serem capaços de que tota la gent que viu ara a Formentera pugui seguir visquent a Formentera, de si el Consell em preocupa que puguem assumir el repte d'ajudar a tothom. No ho sé, jo crec que és tot molt volàtil i tot una mica incert, i jo crec que ens enfrontem a un repte com a societat i com a administració molt important. Potser també canvia la fesomia del model turístic i caminam cap a un nivell diferent. No ho sé, és tot molt incert ara mateix, i hem de, primer de tot, esperar a veure aquest agost i aquest setembre a com evoluciona l'activitat nostra principal, que és l'activitat turística, a veure què en podem extreure de positiu d'aquest moment, i a veure si som capaços també d'entre tots fer un pensament i canviar o millorar el rumb de la nostra principal activitat turística.
Estem parlant amb en Bartomeu Escandell, ell és el conseller d'Hisenda. Estem parlant en principi del romanent d'aquesta sanció voluntària, segons ens explica ell, per part de les entitats locals, els municipis, els consells, els ajuntaments, els cabildos, el que sigui, cap a l'Estat. I, en fi, ens explica que hauran de decidir en les properes setmanes si accepten o no aquesta proposta per part de l'Estat. Tornant a la situació local de Formentera, quines seran les àrees de recaptació més perjudicades per aquesta aturada d'activitat o aquesta menor activitat econòmica a l'illa?
No, en principi, les àrees, és a dir, les exempcions fiscals que hem fet, com aprovat, també en consens amb la petita i mitjana empresa, amb els agents socials, el que estan mirant és que els serveis no costin, que ningú quedi darrere. Ara han bonificat tot el que són els serveis dels consells, estic parlant d'escoletes, estic parlant d'escola d'estiu, estic parlant poliesportiu, estic parlant, bueno, de tots els serveis que presta el consell, s'han bonificat tots d'una manera molt, molt important. Això durà una caiguda en la recaptació. Clar. És veritat que les taxes d'impostos més importants, com són FEMS o com són Urbana, tot i que la gestionen en entitats locals, els ajuntaments són de caràcter estatal i no es poden tocar dins l'any en curs. Estan mirant a veure si a nivell de la taxa de FEMS, per el tema d'activitats, podem bonificar aquells mesos allà on no, per imperatiu legal no s'han pogut exercir l'activitat comercial de cada un. I però les dues principals figures impositives segueixen endavant. Ara, d'aquí un parell de setmanes, anunciarem com fer per allargar el període voluntari de pagament, que l'allargarem fins a darrers d'any, fins al mes de desembre, perquè la gent també pugui tenir la capacitat necessària com per fer front a aquestes obligacions. Les figures tributàries més importants, com et dic, no es tocaran, no es poden tocar dins any en curs, però sí que tota la gamma de serveis del Consell ha sofert bonificacions molt importants. També estan mirant en les concessions de platges, a veure com ho podem fer, quina serà la seva caiguda d'activitat, si hi ha caiguda d'activitat, com a mínim d'una manera temporal, perquè s'ha començat més tard, a veure també quina capacitat tenim de modificar això, i, bueno, i anar treballant per tal de, primer, alleugerir i fer més fàcil a la gent es pugui assumir la càrrega tributària, i llavors, com et deia abans, essencial en moments de dificultat és que el Consell disposi de recursos suficients com per poder ajudar la seva gent.
Molt bé, ja per acabar, última pregunta, que li hem robat prou del seu temps. En fi, la notícia de l'estiu, la notícia de l'any, més enllà de la Covid, és aquesta fugida del rei Joan Carles d'Espanya, com a membre de GPRF, partit més votat a les darreres eleccions. Li voldria preguntar quina valoració en fa, tenint en compte que el seu partit ha fet circular a les xarxes socials a les últimes hores una nota en la que diu doncs, que Formentera no té cap espai públic dedicat a la figura del rei Juan Carlos I i els partits que ho proposaven al ple de Formentera i els que avui són còmplices de la seva evasió fiscal i fugida han de permetre una vegada per totes que la monarquia de l'estat espanyola se sometti als estàndards internacionals de justícia i transparència. Exigim explicacions i responsabilitats a la Casa Reial i al govern central sobre la fugida del rei emèrit. En fi, sense esmentar-los, directament, fan referència doncs, als seus socis de govern, al PSOE, i també doncs, a un partit que està integrat en una coalició com és Sa Unió. Quan diuen exigeixen respostes, exigeixen explicacions, a què es refereixen?
Home, és que no és massa lògic que, segons les informacions que van apareguent, pues que la decisió sigui que bueno, me'n vaig d'Espanya i ja està. Jo crec que tothom ha de ser igual davant la llei.
Oh, el propi rei ho deia.
L'ha de pagar. I jo crec que no és la millor solució és que quan les coses es torceixen un agafar els trastos i anar-se'n d'aquest país. No sé què haurà passat si una altra persona, ciutadà espanyol, ve fent el mateix quan té problemes. Primer, el comportament s'està demostrant que no és en cap cas digne d'escàrrec que ocupava aquest senyor. Jo crec que això també ens ha de fer entrar en una profunda reflexió sobre si el model d'estat és que en aquesta alçada del segle XXI és el que toca, si aquesta figura com a la monarquia, pel meu punt de vista, ja una mica més anacrònica, necessita de refrendar-la democràticament, és això vol dir que la gent pugui votar si vol aquest model d'estat o en vol un altre. Jo em preocupa que aquesta negativa sempre exercís canals democràtics. I a veure, l'estat espanyol està configurat com una monarquia parlamentària que emana l'any 78, després de la dictadura en aquest país. Bueno, després de 40 i pico d'anys, hem de seguir tenint aquest model, l'hem de canviar, però això jo crec que hauríem de decidir entre tots i d'una manera lliure i tranquil·la i serena, reflexionant si aquesta és la millor manera de conformar aquesta organització de l'Estat o si ha de ser una altra, però sense prejudicis ni simplement argumentant i reflexionant.
Molt bé.
Jo crec que bé, aquesta
queda
actitud
clar.
No m'acaba d'aparèixer decorosa en el que estan veient els darrers dies.
Molt bé, Bartomeu Escandell, conseller d'Hisenda, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Salut i bon dia.